Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui ens despertem amb 8 graus a Santa Eulàlia de Ronçana, 11 per Lavà i 13 a Cambrils. I Europa es desperta amb un ull posat a la crisi política que viu França. Atenció, perquè, si no canvien molt les coses, demà podria caure el govern per fer una pinça inèdita entre les esquerres i la ultradreta.
Je pense, sincèrement, que les Français ne nous pardonneraient pas de préférer les intérêts particuliers à l'avenir.
El govern de Michel Barnier va decidir aprovar els pressupostos de la Seguretat Social a través d'un decret en no tenir prou suports a l'Assemblea. Doncs el nou Front Popular, que aglutina les esquerres, i Marine Le Pen presentaran una moció de censura.
Ça veut dire que nous déposons, au moment où je vous parle, et déposer une motion de censure.
Una moció que, si res canvia, tombarà el govern perquè, i aquí està la novetat aquestes últimes hores, la líder d'ultradreta Marine Le Pen ha avançat que votarà a favor de la moció de les esquerres. El debat i la votació seran previsiblement demà. També estarem molt pendents avui de les novetats sobre aquest tràgic accident d'un autobús a França.
L'accident està sota investigació a les autoritats a França i, per tant, ens hem d'esperar com evoluciona i com aquesta investigació.
D'una banda, s'investiga què va passar i aquí les primeres hipòtesis apunten també una fallada de frens i després també hi ha l'embolic amb qui va organitzar aquest viatge. L'empresa que tenia l'autobús llogat havia fet fallida i el seu administrador seria qui conduïa aquest autobús. I a banda d'això, una previsió destacada també del dia, el fundador de Glovo, Oscar Pierre, declara avui per un possible delicte penal. Això després d'anunciar que regularitzarà la situació dels repartidors després d'anys de queixes i de sancions.
Lo veo bien porque ya sé que voy a trabajar por un sueldo fijo. Y que si es contratado y por una buena paga, sí, nos hubiéramos beneficiado.
Prefiero quedarme como autónomo. Trabajar para mí, no contratado. Yo decido cuándo trabajar, a qué hora trabajar y...
Glovo té entre 15.000 i 20.000 riders. En general, la mesura s'ha acollit amb satisfacció, però també amb certa desconfiança. I, per cert, relacionat amb la justícia, avui al matí de Catalunya Ràdio, la ràdio pública, parlarem amb l'advocat del germà del president espanyol, Pedro Sánchez. És David Sánchez Pérez Castejón. Està imputat, recordem, per suposades irregularitats en la seva contractació. I notícia també d'aquesta matinada, Catalunya és el territori de l'Estat on surt més car tenir un fill. Ho alerta un estudi de Save the Children.
Després vindria educació i alimentació, però a Catalunya, específicament, el cost de l'habitatge és el més alt de tot l'Estat. Per a qual cosa, les famílies s'han d'endeutar i una part molt important de la seva renda va destinada al pagament de l'habitatge.
Ara tenir un fill ja costa quasi 1.000 euros al mes. S'ha encarit sobretot per la pujada dels preus, com sentíem ara, de l'habitatge, però també dels aliments. I en futbol, avui a les 7, Mallorca-Barça, partit de Lliga en què els blaugranes buscaran la victòria després de 3 ensopegades seguides. I n'ha parlat Hansi Flick.
Today I spoke about to fight.
Avui hem parlat de lluitar. No només de jugar a futbol, també hem de lluitar. I això és molt i molt important. No m'agrada perdre i hem de crear aquest aspecte en l'equip, de lluitar més.
To fight more.
Podreu seguir el partit a la TDT de Catalunya Ràdio. I un altre tema també important per aquesta casa, atenció, perquè ja us podeu guardar l'agenda el dia 23 de desembre. Programa especial de Nadal al matí de Catalunya Ràdio.
Deixa'm dir que encara no estic bé i que intento no passar pel teu carrer i que hi ha cançons que salto molt sovint. Ets tu record per tota la vida.
Serà un programa molt especial de Nadal. Ja us podeu apuntar, de fet, al web de Catalunya Ràdio per venir de públic. Podeu demanar les vostres entrades allà. Afanyeu-vos perquè les entrades volaran. Omplirem el Teatre Coliseum de Barcelona amb Els Amics de les Arts, com sentim, però també amb Blaumut, amb Su, amb Ginestar, amb Damaris Gelabert, amb The Dorian, també els números musicals del Dia de la Marmota, també serà l'Albert Tom, per exemple, el Xuriguera, el Feixedes, la Judit Mascó, els companys del Búnquer, del que no ha sortit aquí, i la resta de realitzadors del matí de Catalunya Ràdio, del matí de Catalunya Ràdio, també de la programació de Catalunya Ràdio. Us podeu apuntar per venir de públic a la pàgina web. Trobareu un enllaç on fàcilment podreu demanar les vostres entrades per venir, com dèiem, el dia 23 de desembre al Teatre Coliseum de Barcelona. Benvinguts a un nou matí, a un nou matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Catalunya!
Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
I ara fem un cop d'ull a la matinada. I amb què ens despertem aquest matí?
El govern aprova avui la llei per erradicar l'amiant, la va fer l'anterior executiu i, segons el periòdico, preveu un fons econòmic per ajudar les empreses que eliminin l'amiant i sancions de fins a 100.000 euros per a les que no ho facin.
I a Brussel·les?
Negocien detalls post-Brexit amb el Regne Unit, insisteixen a demanar que els estudiants europeus que estudien allà paguin les mateixes taxes que els britànics. Ho posen com a condició de qualsevol acord sobre els joves.
I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
Un tribunal ha confirmat que Elon Musk no pot cobrar una prima de 50.000 milions de dòlars a Tesla, la seva empresa. La companyia li va atorgar a Musk, recordem, és el director, però un jutge ho va anul·lar dient que els accionistes no havien estat prou informats i que els membres del Consell de Tesla que van aprovar aquests diners no eren prou independents. Ara, un segon jutge confirma aquesta decisió.
I a la Xina, amb què dinaran?
El renminbi, la moneda oficial del país, ha caigut al nivell més baix respecte al dòlar en un any, això enmig de la preocupació pels aranzels dels Estats Units.
Avui és dimarts 3 de desembre, la temperatura ja ha començat a baixar als llocs que han quedat arrecerats del vent, avui ho fa la tramuntana i el mestral als dos extrems de Catalunya, i també comencem el dia amb bastants núvols o boires al Pla, a Lleida, a la Catalunya central i també a les comarques de Girona i de Barcelona. Aquí han arribat a caure alguns ruixats aquesta matinada que han deixat fins a 27 litres per metre quadrat amb el grat de mar. Aquesta tarda sembla que aniran augmentant els núvols a gairebé tot arreu, es podrien repetir aquests ruixats a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, fins i tot el Pirineu Oriental, i durant la nit les precipitacions dèbils podrien arribar a més comarques.
I avui en Tertúlia parlarem d'un tema que ha sortit aquestes últimes hores també a les xarxes, de l'existència de comptes d'Instagram destinats a escampar rumors, molts de caràcter sexual, i calúmnies també sobre adolescents. Ens acompanyarà el periodista Jofre Llombart, que és col·laborador d'aquest programa i que ha denunciat, de fet, públicament l'existència d'aquests perfils, d'aquest tipus de perfils a Sant Cugat del Vallès, i també ens acompanyarà el psicòleg expert en noves addiccions, que és el Marc Massip. En parlarem a partir de les 9 en Tertúlia al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, són les 6 i 6. Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
Sílvia Solanes, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens actualitzem i comencem per França, que no supera la situació de crisi política. El panorama inestable que ja va portar a unes eleccions legislatives abans d'hora pot deixar el país ara sense govern per una moció de censura de l'esquerra, la qual s'acabarà sumant també a l'extrema dreta.
Si res no canvia, el govern francès caurà dimecres. El primer ministre està a la corda fluixa després de decidir que aprovarà per decret llei els pressupostos de la Seguretat Social de l'any que ve.
Isabel Galí, París.
Michel Barnier ha decidit fer aprovar la llei de pressupost de la Seguretat Social per decret a falta d'acord amb l'extrema dreta a l'Assemblea Nacional i ho ha fet malgrat el perill que això suposava perquè s'hi utilitzava l'article 49.3 que permet fer aprovar la llei sense debat parlamentari. Tant l'Esquerra Plural com el Reagrupament Nacional li havien dit que plantejarien mocions de censura. Això és el que ha acabat passant. Dimecres el govern pot caure perquè els vots d'aquests dos grups parlamentaris són suficients per aprovar una moció. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, el futur president dels Estats Units, Donald Trump, ha confirmat que dissabte serà a París a la inauguració de les obres de restauració de la catedral de Notre Dame.
És, de fet, el primer viatge després de les eleccions nord-americanes d'ara fa un mes i suposarà un acte de suport als sectors d'extrema dreta.
I l'alto el foc al Líban s'està escardant i queda en situació fràgil per l'intercanvi de foc en les últimes hores entre les dues parts de les acusacions també mútues de violar-lo.
L'aviació israeliana ha provocat almenys 9 morts i 3 ferits, segons un balanç oficials en els atacs d'ahir al vespre contra dotzenes d'objectius al sud del país. És la resposta dura, en paraules de Benjamin Netanyahu, pel llançament previ de 2 projectils per part de Hezbollah en una espiral de violència desigual. És la primera vegada que la milícia xiïta trenca la treva encetada la setmana passada, tot i que els morters han caigut en una zona despoblada a prop de la frontera i no ha tingut cap conseqüència. En canvi, Israel l'ha trencada moltes vegades, una cinquantena, segons anuncia el president del Parlament libanès.
Mentrestant, l'escriptor libanès Amin Maalouf, que acaba de rebre el Premi Internacional de Catalunya, creu que la violència es perpetuarà al Líban, malgrat l'alto al foc declarat per Israel.
Si sí, així tot ho ha explicat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, que la humanitat no té més remei, diu que aprendre a conviure.
Però no tenim cap altra alternativa, excepte organitzar la nostra vida conjuntament. No tenim un planeta, doncs, de recanvi. I, per tant, ens hem d'organitzar. Necessitarà el temps que necessiti, però no tenim cap altra alternativa.
Avui també us expliquem aquest embolic amb l'empresa que va organitzar el viatge de l'autocar que es va accidentar diumenge a l'Alta Cerdanya i on van morir dues persones. Es diu Xavis Tours i té seu a l'Hospitalet de Llobregat, però l'estiu passat va entrar en concurs de creditors i des d'aleshores està donada de baixa al registre mercantil.
L'empresa havia pactat l'organització de l'excursió d'un sol dia a Andorra amb una de les dones que viatjaven en l'autocar i que és una de les ferides. La seva filla, Jennifer Cardona, ha explicat a l'Hospitalet Televisió que el vehicle tenia problemes als frens.
El cotxe empezó a bajar ya súper ligero y el conductor decía no freno, no freno, no freno, no frena. Lo último fue decidir estrellar contra la roca para poder parar.
I el conductor de l'autocar, que està ingressat en un hospital de França, seria també l'administrador d'aquesta empresa, de Xavi Tours.
Sí, feia 4 anys que tenia llogat el vehicle accidentat a l'empresa Hispatravi. Ho ha confirmat a Catalunya Ràdio aquesta mateixa empresa, que ha subratllat que Xavi Tours es feia càrrec del manteniment de l'autocar. Es tractava d'un viatge de baix cost, per això tornaven des del pas de la casa per una carretera de muntanya plena de revolts en lloc d'anar pel túnel de Pimorent, que és de peatge. La gerent de l'Associació Catalana d'Agències de Viatges, Catiana Tur, assegura que la normativa és més laxa amb les excursions que no superen les 24 hores.
Quan hi ha menys de 24 hores, aquí la llei no ho regula. Veus que qualsevol empresa s'hi pot estar dedicant, sense saber ben qui estàs contractant, i la garantia i protecció del consumidor pues queda marcada.
Les autoritats franceses s'encarreguen de la investigació i ja han interrogat el conductor del vehicle. L'accident ha deixat 2 morts i a hores d'ara hi ha una dotzena de ferits ingressats a França, 8 dels quals han estat greu o molt greu. A Catalunya encara hi ha 5 ferits ingressats a diferents centres hospitalaris.
I el fundador de Glovo, Òscar Pierre, declara avui en un jutjat de Barcelona com a imputat per un possible delicte contra els drets dels treballadors. Ho farà 24 hores després que l'empresa denunciés que canvia de model laboral i que a partir d'ara regularitzarà la situació contractual dels seus repartidors, que fins ara operaven com a treballadors autònoms.
L'èxit de l'aplicació de repartiment a domicili s'ha basat, segons els sindicats, en l'ús de falsos autònoms que li han permès estalviar despeses en cotitzacions de la Seguretat Social i que precaritzava les condicions de treball dels repartidors. Un model, però, que també li ha suposat batalles judicials que han acabat amb sancions econòmiques.
I ara, per primera vegada, hi ha una denúncia per la via penal i Òscar Pierre podria enfrontar-se a una pena de 6 anys de presó.
Si la Fiscalia l'acusa d'haver mantingut aquest model laboral malgrat que hi havia una sentència del Suprem del 2020 que el considerava il·legal i malgrat la posterior entrada en vigor de l'anomenada llei Rider. La defensa fins ara ha mantingut que Glovo va introduir canvis per adaptar-se a la nova legislació. És en aquest context que ahir la companyia va anunciar, ara sí, que regularitzarà la situació dels seus repartidors, tot i que els sindicats no se'n refien. Dani Gutiérrez és portaveu de Riders per Drets.
Estem molt pendents perquè sabem que, igual que altres cops han dit que contractarien els treballadors, és possible que només sigui una estratègia de defensa judicial.
I, a més, la companyia Just Eat, que sí que opera amb treballadors contractats, li reclama 295 milions d'euros per competència deslleial.
Això cal afegir, sí, que entre les cotitzacions i les multes per treballar amb falsos autònoms, l'empresa, que arrossega pèrdues milionàries, haurà de pagar més de 500 milions d'euros. La propietària de Glovo, l'alemanya Delivery Hero, va caure ahir un 10% a la borsa de Frankfurt.
I Espanya és l'estat de l'OCDE amb la guardiola de pensions més buida.
Sí, segons un informe de l'organisme, a finals de l'any passat hi tenia 6.000 milions de dòlars, l'equivalent al 0,4% del seu PIB. Una xifra que situa Espanya entre els últims països desenvolupats tant pel que fa al volum total com al percentatge en relació al PIB. Els Estats Units lideren la llista amb una guardiola per a pensions de 2,6 bilions de dòlars, que corresponen gairebé un 10% del seu producte interior brut. L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic destaca que els sistemes de pensions són una pedra angular de la seguretat financera i la fortalesa econòmica d'una població que envelleix en molts països.
Són les 6:13. El sindicat de funcionaris CESIF assegura que el Servei Públic d'Ocupació ha reduït les cites presencials després de la reforma informàtica que va entrar en vigor l'1 de novembre. Expliquen que amb els canvis ja no cal anar a les oficines de treball per demanar l'atur o altres subsidis.
Uns canvis que fan que sigui més complicat trobar cites presencial, que hi ha gent que segueix demanant encara que no siguin necessàries. Al mateix temps, aquest nou sistema evita la picaresca de locutoris que venien cites prèvies. Ho explica al matí de Catalunya Ràdio el delegat del sindicat CESIF a Tarragona, Toni Díaz, de l'oficina CP de Valls.
Ha hagut un canvi de sistema informàtic. Llavors hem intentat baixar les cites presencials per posar en marxa aquest sistema nou, aquesta acreditació nova, i s'estan treballant les sol·licituds i les sol·licituds per pàgina web.
Des del sindicat lamenten que s'hagi prioritzat la inversió informàtica sense reforçar el personal.
Mentrestant, estem pendents d'aquesta vaga Volkswagen. Totes les plantes, de fet, de Volkswagen a Alemanya estan des d'aquest dilluns en vaga parcial.
És la resposta al pla de retallades que inclou per primer cop el tancament de fàbriques de l'automobilística en aquest país.
Anem cap a Berlín, Oriol Serra.
Feia anys que no es vivia tanta tensió entre l'empresa i els treballadors de Volkswagen. Les aturades que han començat aquesta setmana van camí d'allargar-se si no hi ha un acostament entre les dues parts. Daniela Cavallo és la presidenta del comitè d'empresa dins del grup automobilístic alemany. Representa 120.000 treballadors només a Alemanya.
Estic força segura que la ronda de negociacions del 9 de desembre ens portarà alguna cosa. Acord o escalada? Estem preparats per totes dues coses.
Mentre l'amenaça de les retallades salarials i de personal i fins i tot el tancament de fàbriques sobrevola Volkswagen, la resta de la indústria de l'automòbil alemanya també pateix la mateixa crisi, derivada d'haver pujat tard al tren de la transformació elèctrica. Des de Berlín, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I atenció al que apunten els experts, que el preu de la llum es pot mantenir alt durant tot l'hivern.
Sí, avui el megawatt-hora es pagarà de mitjana a 140 euros, gairebé 30 euros més que fa un any. Venim també d'un novembre en què la factura de la llum s'ha encarit un 50% respecte al mateix mes de l'any passat. La pujada es deu a la reducció de producció d'energia solar i eòlica, que hi ha centrals nuclears aturades i que això obliga a recórrer al gas per generar electricitat, que és més car. Laura García, portaveu de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials, explica que res fa pensar en un canvi a la baixa aquest hivern.
De moment, els futurs indiquen que estem en nivells alts i que dependrà molt de la quantitat de renovables que tinguem i, per tant, els episodis meteorològics, que d'alguna manera estiguem en uns nivells o uns altres.
I Renfe oferirà prop de 140 busos durant els 4 caps de setmana, que estallarà totalment la circulació a l'estació de Sant Vicenç de Calders entre el 25 de gener i el 2 de març.
El pla alternatiu alterarà el que ja s'està aplicant pel tall de Rodalies a causa de les obres de Roda de Barà.
Anem cap a Tarragona, Ricard Buigas.
El director de Rodalies, Antonio Carmona, ha explicat que les obres a l'estació de Sant Vicenç obligaran a traslladar a Cunit el hub de connexions entre el tren i els autobusos que ara fan el servei alternatiu pel tall de Roda de Barà.
Les diferents destinacions que tenim ara mateix a Sant Vicenç es replicaran a Cunic, que es convertirà en aquest hub ferroviari o bus ferroviari durant 4 caps de setmana.
Les obres afectaran l'R2 Sud i l'R4 i els regionals del Sud. Renfe també ha presentat el pla que activaran entre Gavà i Barcelona amb motiu de les obres d'accés a l'aeroport del Prat del 2 al 4 de gener amb una setantena d'autobusos cada hora. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
Són les 7 i 16. Més notícies amb Albert Montilla, Berta Torrada, Joan Trias i Àlex Bosch. Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Els socis de Pedro Sánchez donen credibilitat a les acusacions de corrupció de qui va ser el número 2 del PSOE, l'exministre José Luis Ábalos. El líder de Podem i vicepresidenta també de l'executiu espanyol, Yolanda Díaz, ha responsabilitzat Ábalos d'enriquir-se il·legalment ara que l'exdirigent socialista ha de declarar voluntàriament la setmana que ve.
El jutge s'ha esperat que passés el congrés del PSOE d'aquest cap de setmana per posar data a la citació de José Luis Ábalos. Serà dijous de la setmana vinent. Aquesta citació d'Ábalos és un nou obstacle polític per a Pedro Sánchez, que tot just diumenge sortia del congrés del PSOE de Sevilla amb un suport ampli al seu lideratge i sense vot de càstig. Però la seva sòcia, el govern espanyol, Yolanda Díaz, no ha dubtat a assenyalar Ábalos per corrupció.
Y es verdad que el señor Ábalos estaba al lado de mi ministerio y yo no dejo de pensar que mientras nos dejábamos la piel, ¿no?, para hacer normas que protegían la vida y que resultaron eficaces, pues ahí al lado había gente que estaba robando.
L'han entrevistat a la SER, també estan citats a declarar l'assessor d'Ábalos, Coldo García, i l'empresari comissionista que assegura tenir proves que Pedro Sánchez ho sabia tot. Es tracta de Víctor de Aldama. El jutge els investiga a tots tres com a presumptes membres d'una organització criminal amb què s'haurien embutxacat milers d'euros en contractes de compravenda de mascaretes.
I també la Fiscalia Anticorrupció demana que el Suprem investigui l'eurodiputat Lluís Pérez, que és el vice, per suposat finançament il·legal de la campanya de les eleccions del juny passat.
Hauria acceptat 100.000 euros en negre de l'empresari Álvaro Romillo per cobrir despeses dels comicis europeus, segons la Fiscalia. El Ministeri Públic demana al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que sigui el Tribunal Suprem qui assumeixi el cas del líder de S'ha acabat la festa, ja que és l'òrgan competent tenint en compte que és aforat.
Oriol Junqueras no descarta, mentrestant, pactar amb Foc Nou per aconseguir majoria en la segona volta del Congrés d'Esquerra per escollir la presidència del partit.
Foc Nou va quedar descartat dissabte en rebre el 12% dels vots i ara la incògnita és on aniran a parar, si a la candidatura encapçalada per Xavier Godàs, que en va obtenir un 35%, o a la de Junqueras, que té el 48% del suport de la militància. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident d'Esquerra va deixar clar que estava obert a integrar Foc Nou a la seva llista. De fet, va dir que parlaria també amb Xavier Godàs malgrat disputar-se la direcció del partit.
Nosaltres estem disposats a tot, sí, i estem disposats a reconstruir tantes coses com facin falta, i al mateix temps és possible que, a més, hi hagi molta d'aquesta gent que digui, escolti, jo vull ajudar, però vull ajudar des d'aquest altre lloc. Doncs de llocs n'hi ha molts, no només a la llista. Jo no descarto res.
I el Senat espanyol s'ha convertit en l'escenari d'una cimera internacional contra l'avortament que ha organitzat un lobby ultracatòlic amb la participació de partits d'extrema dreta d'arreu del món. Ho han fet amb el permís del Partit Popular, que controla la Cambra Alta, i malgrat les pressions dels governs espanyol i també dels seus socis. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
Convocava la xarxa política de valors que aplega activistes i líders d'extrema dreta com el xilè José Antonio Cast, i on no hi han faltat ni Vox ni els seus socis d'Itàlia o Hongria, tots units pel seu interès per impulsar el missatge antiabortista aprofitant l'onada reaccionària global.
És la cultura de la vida versus la cultura de la muerte.
We are winning.
El Partit Popular, que controla la mesa del Senat, va autoritzar la sessió de l'espai amb arguments com els que ha defensat Esther Muñoz.
Próximamente también en enero habrá otro congreso con una ideología completamente distinta y radical a la que se está produciendo ahora.
I malgrat la pressió del govern espanyol i dels seus socis per suspendre l'acte. Des de Madrid, Dani Sainz viaja pel matí de Catalunya Ràdio.
Presumpte cas de xantatge polític a l'Alt Penedès. Dues regidores de Junts per Catalunya, a Sant Martí Sarroca, han denunciat un alt càrrec de la Diputació per haver-les coaccionat perquè votessin el seu candidat al president comarcal del partit.
Segons ha avançat el diari Ara i ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, a través d'un missatge de WhatsApp, aquest dirigent, Sergi Vallès, que presideix l'àrea d'infraestructures de la Diputació de Barcelona, els va dir que congelava una subvenció promesa per arreglar una taulada amb amiant de l'Associació Cultural i Recreativa al centre.
Corresponsal del Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, bon dia. Les dues regidores han confirmat a Catalunya Informació la pressió que els van fer perquè votessin el candidat preferit per la Secretaria General de Junts. Àngels Vallès, regidora de Sant Martí Sarroca i presidenta local.
Ho he de dir amb tristó, però sí, és cert que vaig rebre aquest missatge. Era una mica de coacció, probablement en un moment d'ofuscació, però sense cap raó lògica, que ens deia que no aprovarien els 150.000 euros que s'havien parlat per arranjar la taulada del centre d'aquí Sant Martí.
Segons afirma el WhatsApp amb coaccions, després va ser esborrat. Des de Sant Martí Sarroca, Montse Gené Riba, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el sector hoteler proposa substituir el polèmic registre de viatgers que ha entrat en vigor aquesta setmana per un lector de DNI i també de passaport.
El sector turístic en bloc carrega contra el registre de viatgers que els obliga a demanar als turistes que ens visitin fins a 40 dades personals. Alerten que això suposa més càrrega administrativa i que acabarà encarint els serveis turístics. Per això aposten per substituir-hi per un lector de passaports que pugui transmetre directament les dades a la policia. Ramon Estalella és el secretari general de la Confederació d'Hotels i Apartaments Turístics de l'Estat.
No vamos a someter a nadie a un interrogatorio, no podemos hacerlo. Hay unos problemas enormes en que hay muchos lugares donde a determinadas horas ya no hay recepción, con lo cual no lo podríamos hacer, pero sí facilitar toda nuestra colaboración con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que España siga siendo el destino seguro que todos queremos y nos merecemos.
Avui, a partir d'un quart d'onze del matí, anirem a un hotel per veure com està funcionant aquest registre de viatgers i en parlarem també amb l'economista i col·laborador del programa Xavier Sala i Martín.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal? Bon dia.
La primera.
No sé si vol cuidar-me, si vol resar, però ella vol que em dediqui a cantar. Li fa mil voltes, però no veu res clar.
Comencem amb Muixca, perquè l'artista ha anunciat fa molt poques hores que el 2025 hi haurà nou àlbum i que el presentarà el 21 de març al Sant Jordi Club de Barcelona. Ho ha anunciat ella mateixa en una foto al seu Instagram, on es pot veure una pilota de futbol i una bota, i escriu: primer partit a casa, allà us espero. Les entrades a partir de demà dimecres.
I la segona?
Novetats també musicals al Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. Billy Martin, Benjamin Clementin, Supergraso i Gerai Cortés són alguns dels primers artistes confirmats. En Andreu, Mamaduixa o Joina també formen part d'aquest primer avançament. El festival se celebrarà del 3 al 5 de juliol a la capital del Garraf.
I la tercera?
The Lemon Twigs actuen avui a Barcelona. El duo de rock de Nova York ja van tocar aquest estiu al Primavera Sound i avui ho fan a la Sala Apolo a les 9 del vespre.
I en esport, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
Hansi Flick exigeix als seus jugadors jugar en equip per superar els mals resultats.
Els lauranes compten amb Dani Olmo i Valde per trencar la ratxa negativa al camp del Mallorca a partir de les 7 amb transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. Hansi Flick, tècnic blaugrana.
Today I spoke about to fight.
Avui hem parlat de lluitar. No només de jugar a futbol, també hem de lluitar. I això és molt i molt important. No m'agrada perdre i hem de crear aquest aspecte en l'equip, de lluitar més.
El partit s'havia de jugar al gener, però s'avança perquè els dos equips estaran disputant la Supercopa.
I l'Europa afronta el repte d'eliminar un primera divisió a l'eliminatòria de la Copa.
Rep a les Palmes a partir d'un quart de deu amb un ple absolut al Nou Sardenya. John Nesken, jugador de l'Europa.
Una nit màgica per recordar per tots. Crec que no fa falta cap canvi de xip.
L'Espanyol juga al camp del Barbastre a partir de les 9. Des d'un quart de 9 al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio podreu seguir el Panathinaikos Barça de l'Eurolliga de bàsquet i també aquests dos partits de Copa. Jugat a primera divisió, Sevilla 1 o Osasuna 1.
Tot això avui que a partir de les 11 del matí entrevistarem aquí en aquest programa l'escriptor i periodista Martí Gironell per la seva última novel·la històrica, La muntanya del tresor, ambientada a Montserrat. Però abans, sapiguem què n'ha deixat dormir aquesta nit en Joel Díaz.
Bon dia. Aquesta nit tampoc no hi ha hagut manera humana de dormir des del moment que m'he adonat que avui, 3 de desembre, fa exactament 182 anys que Joaquín Baldomero Fernández Espartero i Álvarez de Toro, més conegut com Espartero, regent del Regne d'Espanya, va decidir bombardejar Barcelona en resposta a les bullangues, que era com abans se'n deia dels avalots i els disturbis que els liberals estaven muntant a la ciutat, en resposta a les polítiques lliurecanvistes del tal Espartero que perjudicaven el negoci de les filadores tèxtils de la ciutat. M'ha fet gràcia recordar-ho perquè a vegades oblidem que els burgesos i els ideals liberals no fa tant que dominen el món i que hi va haver un moment en què s'havien de jugar la vida, literalment, per defensar el seu dret a guanyar diners. I per això em costa tant d'entendre que, passats 182 anys, els descendents d'aquesta burgesia catalana beligerant i expeditiva s'hagin tornat una gent tan conservadora, tan poruga i tan pusilànima.
Aquesta hora, Caralies, quina alegria. Bon dia, bona hora. Què passa?
Bon dia, m'agrada aquest to de veu que estàs utilitzant aquestes hores del matí, Ricard.
Clar que sí. Una mica Fernandisco en català. Estem aquí.
Molt bé, m'agrada. M'estic imaginant ara els oients del matí de Catalunya Ràdio ballant aquesta cançó mentre es van rentar les dents, mentre es van fer el cafè. Bé, en tot cas...
Renta.
Supoc a rentar. Estan escoltant Obladi, Oblada, evidentment, de Beatles. I és que sembla que el fanatisme per la banda de Liverpool sembla no tenir aturador. El 12 de desembre, alerta, sortiran... No, veritat, Ricard. Alerta, el 12 de desembre sortiran a subhasta a Londres més de 300 pàgines amb documents legals on hi consta la separació de la banda l'any 1974, o també revelacions importants com que, alerta, no es comptabilitzaven els diners i que els impostos de la banda no s'havien pagat durant anys mentre la hisenda britànica els observava de prop sense que el grup ho sabés. Es calcula que el preu estimat d'aquest paquet de pàgines podria arribar fins a les 8.000 lliures, uns 9.600 euros.
Caram.
Déu-n'hi-do. Doncs vinga, ballar, vinga, oiga, música, Ricard, clar que sí.
Bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Emocionar-se amb la sortida del sol. Amb una cançó a la ràdio. O conduint el nou Audi A5 avant. Hi ha coses que fan que el camí es torni extraordinari. Nou Audi A5 avant des de 490 euros al mes amb PC Renting en 36 quotes. Amb assegurança i manteniment inclosos. Entrada 14.429 euros. Oferta de Volkswagen Renting fins al 31 de desembre. Consulten les condicions a Audi Pones.
Ja han arribat les ofertes flash de MediaMarkt. Ofertes tan ràpides que s'acabaran quan acabi aquesta falca. Bé, tan ràpid no, però que sí, que durant molt poc. Només del 2 al 4 de desembre podràs aconseguir fins a un 30% de descompte a la teva botiga a MediaMarkt Pones i a l'app. Era una altra...
Quina història personal ha marcat el teu any? Perquè la teva història també ens la sentim nostra, la volem conèixer. Què fa que el 2024 hagi estat especial per tu? Explica'ns-ho en un correu a lamevahistoria@3cat.cat o deixa'ns una nota de veu al 678 002 959. Tens de temps fins al 5 de desembre. Si la teva és una de les tres històries escollides, li explicaràs personalment a l'Elisenda Carot, al Roger Escapa o al Manel Elias. Participa-hi! Et volem sentir!
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. França no supera la crisi política i, si res no canvia, demà l'extrema dreta s'aliarà amb l'esquerra per fer caure el govern amb una moció de censura.
Tot això després que el primer ministre Michel Barnier hagi fet ús dels poders especials que li atorga la Constitució per aprovar els pressupostos de la Seguretat Social sense passar pel Parlament.
Je pense...
Crec sincerament que els francesos no ens perdonarien que prioritzéssim els interessos particulars per damunt del futur de la nació.
I a casa nostra s'ha sabut que l'empresa que va organitzar el viatge a l'autocar accidentat a l'Alta Cerdanya està en concurs de creditors des de l'estiu i ja no estava inscrita al registre mercantil.
El viatge era d'un sol dia a Andorra, amb origen i destinació a l'Hospitalet, i es tractava d'una excursió de baix cost, ho explica l'alcalde de la ciutat, David Quirós.
Pel que ens ha arribat són tipus de viatges que es solen organitzar tot arreu, que algú coordina, contracta els serveis d'alguna empresa i fan un sube i baja. Sembla ser que podrien haver parat també a un punt de Barcelona.
Mentrestant, el fundador de Globo, Òscar Pierre, declara avui en un jutjat de Barcelona com a imputat investigat per un possible delicte contra els drets dels treballadors.
Ho farà 24 hores després que Globo hagi anunciat la regularització dels repartidors que fins ara operaven com a autònoms. Dani Gutiérrez, portaveu de Riders per Drets.
Estem molt pendents perquè sabem que, igual que altres cops han dit que contractarien els treballadors, és possible que només sigui una estratègia de defensa judicial.
I a Madrid, els socis de Pedro Sánchez donen credibilitat a les acusacions de corrupció de qui va ser el número 2 del PSOE, l'exministre José Luis Ábalos.
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha responsabilitat Ábalos d'enriquir-se il·legalment, ara que l'exdirigent socialista ha de declarar voluntàriament la setmana que ve. Ho ha dit a la SER.
No dejo de pensar que mientras nos dejábamos la piel, ¿no?, para hacer normas que protegían la vida y que resultaron eficaces, pues ahí al lado había gente que estaba robando.
Avui a les 9 entrevistarem Emilio Cortés, que és l'advocat del germà de Pedro Sánchez, imputat també per un suposat delicte de malversació. I aquí Oriol Junqueras no descarta pactar amb Foc Nou per aconseguir majoria en la segona volta del Congrés d'Esquerra Republicana per escollir la presidència del partit.
En una entrevista ahir al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras va dir que també parlaria amb Xavier Godàs, malgrat que li discuti la direcció del partit.
Que, a més, hi hagi molta d'aquesta gent que digui, escolti, jo vull ajudar, però vull ajudar des d'aquest altre lloc. Doncs de llocs n'hi ha molts. No només a la llista. Jo no descarto res.
I nous talls a Rodalies per les obres del corredor del Mediterrani.
Durant 4 caps de setmana, a partir de finals de gener, es tallarà totalment la circulació a l'estació de Sant Vicenç de Calders.
Mentrestant, us avança el matí de Catalunya Ràdio, la Fiscalia demana 20 mesos de presó per cadascun dels 21 acusats per l'intent d'aturar el desnonament del bloc Llavors de Barcelona l'any 2021.
La Generalitat s'ha personat a la causa per demanar 15.000 euros en indemnitzacions. Alain Chaparro és una de les encausades.
Una acusació totalment desorbitada. Els polítics diuen que es preocupen per l'accés a l'habitatge. Nosaltres defensem l'accés a l'habitatge i a sobre som nosaltres que acabem encausat en comptes d'ells, que són els que estan causant el problema i el que estan cronificant aquest problema.
I ara ho ampliarem, però tenir un fill o una filla a Catalunya és un 15% més car ara que fa 2 anys.
Un encariment que s'explica sobretot per la pujada de preus dels aliments i l'habitatge. Ho diu un estudi que s'ha publicat aquesta matinada a Save the Children.
I també repassem què diuen les portades dels diaris, Albert Montilla.
Molt bon dia, Ricard. Comencem per La Vanguardia, que avui se centra en la ingovernabilitat de França i titula que Le Pen i l'esquerra opten per desbancar el govern. Demà es votaran les mocions de censura dels dos bàndols. El diari Ara, fotografia d'un rider de Globo, i a sota el titular de Globo rectifica i contractarà els seus repartidors. Per cert, un fet curiós avui, el diari Ara, La Vanguardia i El Periódico publiquen una entrevista al novel·lista Amin Maalouf, però l'Ara i La Vanguardia destaquen declaracions que són contradictòries entre elles. Mentre que l'Ara, Maalouf apareix dient no anem cap a l'abisme, el diari La Vanguardia es destaquen unes declaracions on diu hi ha risc d'enfonsament.
Clar, perquè s'ha de buscar el clic a vegades.
I bé, si voleu la tercera versió, que és la del Periódico, diu som un vaixell sense capità.
Bueno, a vegades els vaixells sense capitans van més bé que amb capitans, també t'ho dic.
Certament. Per cert, també El Periódico titulen que el bus accidentat... Vaja, a Catalunya Nord era d'una empresa en fallida, i acabem amb El País, que destaca que el Consell de Ministres d'avui debatrà una proposta perquè els joves per sota els 16 anys facin servir telèfons sense internet.
I quin temps farà avui Eloi Cordomí?
Bon dia. Doncs avui s'espera una baixada de 3 o 4 graus de la temperatura gairebé tot arreu. Aquest matí amb boires a Ponent, al centre de Catalunya, i també núvols i algun ruixat a les comarques de Girona i de Barcelona. A la tarda es podrien repetir els ruixats o fins i tot algun xàfec puntual al nord-est.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut la queixa de Patricia Pérez, presidenta del comitè d'empresa de Acrílicos Vallejo a Vilanova i la Geltrú. L'empresa es dedica, entre altres coses, a fabricar pintures de Warhammer i els treballadors fa una setmana que estan de vaga parcial, convocada per la CGT. Reclamen més seguretat a la planta i també millores salarials.
Ellos se han excusado que no se han subido aquí porcentajes, pero son todos los marcados por convenios y la brecha salarial entre trabajador y directivo es abismal y la gente está pasando precariedad.
L'empresa defensa que ja ha fet inversions en la maquinària i, d'altra banda, per ara no hi ha acord en matèria salarial. Els treballadors mantenen l'aturada i estan rebent el suport a xarxes d'aficionats de Warhammer d'arreu del món.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a Carglass Punès, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
Carglass canvia, Carglass repara.
Moment de fer un cop d'ull a com tenim els mercats. La borsa espanyola obrirà avui als 11.700 punts després de pujar gairebé un 1% gràcies a l'impuls d'Inditex. El grup tèxtil de marques com Zara puja gairebé un 3% en el marc de la precampanya de Nadal, on esperen un repunt important de les vendes. En canvi, baixa un 2,8% la farmacèutica Grifols, que encara està paint la retirada de l'OPA del fons Brookfield. Si ampliem el focus, veiem com les borses als Estats Units s'estanyeixen de verd, el Nasdaq ha tancat pujant un punt, i aquesta hora també obre pujant en força a la borsa del Japó, que suma més d'un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Pilota la Joa Covarsí, aixeca la passada.
Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 6, la TDT del Mallorca-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Hola, hem trobat el cotxe ideal i el volem comprar. Ja hem planejat rutes per marxar amb les bicis noves i volem demanar el préstec que van comentar. Ho tanquem demà mateix? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop perquè puguis aconseguir el que et proposis. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Generalitat de Catalunya, Estrella Damm i CaixaBank.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6:37, repassem a la resta d'actualitat amb Francesc Soler i l'equip del Matí de Catalunya Ràdio.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Tenir un fill a Catalunya és un 15% més car ara que fa 2 anys. Un encariment que s'explica sobretot per la pujada dels preus dels aliments i l'habitatge. Ho diu un estudi que ha publicat aquesta matinada Save the Children.
Catalunya és el territori de l'Estat on surt més car mantenir un fill. Ara mateix, segons l'organització, el cost mensual de la criança s'enfila gairebé als 1.000 euros al mes, en concret 938 euros per criatura al mes. Un encariment que condiciona moltes parelles a l'hora de tenir fills, on l'Orda és responsable de polítiques d'infància de Save the Children.
Estem veient que el factor socioeconòmic és un factor molt important a l'hora de decidir tenir fills. Això s'explica bàsicament perquè el preu del cost de criar un fill o filla ha augmentat molt. Un factor clau és la inflació, que ha fet que augmenti principalment els costos relacionats amb l'alimentació i l'habitatge.
Les despeses relatives als aliments han augmentat un 25% en 2 anys i l'habitatge ha tingut un augment acumulat del 145% des del 2018.
Després vindria educació i alimentació, però a Catalunya específicament el cost de l'habitatge és el més alt de tot l'Estat. Per a qual cosa les famílies s'han d'endeutar i una part molt important de la seva renda va destinada al pagament de l'habitatge.
Davant d'aquesta situació, l'organització demana que es desplegui l'estratègia de lluita contra la pobresa infantil a Catalunya, que contempla mesures com la creació d'una prestació de caràcter universal destinada a la criança.
A tot això, els naixements a Catalunya continuen a la baixa. Mai se n'havien registrat tan pocs com el 2023. L'any passat van néixer 54.207 nadons, un 4% menys que el 2022. El descens fa 15 anys que s'arrossega i la immigració ha contribuït a revertir la situació.
El balanç de naixements i defuncions fa 6 anys que té saldo negatiu. Ara s'ha situat en 13.000 persones. Feia 30 anys, l'any 1995, que no hi havia dades similars. I és justament per l'efecte de la baixa natalitat de fa 3 dècades que ara torna a passar el mateix. Ho explica Fernando Gil, director del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona.
Ara estan en edat reproductiva aquelles generacions que van néixer als anys 90 a Catalunya, que són uns anys de molt poca fecunditat. Per tant, hi havia poques dones en edat de tenir fills i això també és un altre factor que fa que hi hagin menys fills.
La mitjana de naixements i dones en edat fèrtil se situa en mínims històrics, 1,1 fills per dona el 2023, per sota del mínim anterior. La immigració és la que frena la davallada de naixements i un de cada 3 catalans nascut el 2023 és de mare estrangera.
5 minuts i 3 quarts de 7 del matí.
Es posaven a un soldat allà dins de la taquilla, tancaven en clau i llançaven la taquilla escales avall. Però esta gent...
Tres cates tren aquesta nit al documental Et faran un home, en què es denuncien els abusos als soldats que feien la mili els primers anys de democràcia. El Sense Ficció de TV3 ha recollit els testimonis de 25 homes que confirmen els tractes vexatoris a les casernes als anys 80 i 90. Barcelona, Òscar Callau.
40 anys després, el documental treu a la llum la violència estructural que encara s'exercia sobre els joves reclutes a les casernes durant els primers anys de la democràcia. Els testimonis parlen de novetades, crits, cops, pallisses, insults, tortures i fins i tot violacions per part de soldats veterans. Sentim la directora del documental, Mireia Prats.
Hi havia un exercici de tortura que era entrenar-te si t'agafava l'enemic, es deia evasión y escape, que són tortures, efectivament. També no dormir més de 3 nits seguides està tipificat com a tortura. Doncs els de la caserna de Viella van estar 4 mesos sense dormir ni una sola nit.
Des de Barcelona, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
Més notícies. Pas endavant. A Vanuatu i altres illes del Pacífic, el màxim tribunal de l'ONU.
Volen que es reconegui les obligacions legals dels estats en la lluita contra el canvi climàtic en un pas sense precedents. S'espera que els jutges emetin un dictamen l'any que ve, que no serà vinculant, però que pot influir en les demandes judicials obertes sobre el canvi climàtic arreu del món.
Brussel·les, Jordi Baró.
En marxa el màxim tribunal de l'ONU, un cas inèdit, el primer de justícia climàtica que arriba a l'acord amb seu a la Haia, impulsat per les illes del Pacífic més afectades per la pujada del nivell del mar i que volen que els jutges determinin les obligacions legals dels estats per lluitar contra l'escalfament global. Vanuatu, per boca del seu enviat especial pel canvi climàtic, va ser ahir el primer en defensar-ho davant dels jutges.
Demanem al tribunal que es reconegui que la conducta que li ha causat un dany immens al meu poble i a tants altres és il·legal i que s'ha d'acabar i que s'han de reparar les seues conseqüències.
El tribunal emetrà una opinió no vinculant l'any que ve. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui fa 40 anys de la tràgica fuita de gas que hi va haver en una planta de fabricació de pesticides de la ciutat de Bhopal, a l'Índia.
L'accident va matar, recordem, 3.500 persones en un primer moment, però les malalties derivades de la inhalació d'isocianandametil van fer pujar el balanç de morts fins a un mínim de 15.000. La propietària de la planta, la nord-americana Union Carbide, va pagar una compensació econòmica als afectats, però mai va acceptar les acusacions de falta de mesures de seguretat. En declaracions al Catalunya Nit, Rajma Dhingra, activista que treballa amb els familiars de les víctimes, denuncia que el cap de la multinacional, l'empresari Warren Anderson, va morir sense que mai pogués ser extradit a l'Índia.
En el cas de Bhopal hi ha hagut interferències polítiques des del principi. El govern indi va demanar l'extradició d'Anderson, però els Estats Units ho van rebutjar. I finalment va morir com un home lliure el 2014 i el nou propietari, Dow Chemical, segueix dient que ells, com a corporació americana, no respectaran la jurisdicció dels tribunals indis.
I en plana cultural, avui comencem parlant de novetats musicals. Now I see, sitting back of the gray caravan, Perquè, Marta Viera, ja sabem alguns dels primers artistes confirmats pel Festival de Vilanova i la Geltrú.
Sí, al vídeo hi podrem veure els artistes britànics Billy Martin o Benjamin Clementine, que sentim ara, el duet australià Royal Otis, Supergrass o el guitarrista de flamenc Gerai Cortés. Anna Andreu, Mamaduixa i Joina també formen part d'aquest primer avançament. L'any que ve el Vida celebrarà l'onzena edició sota el lema Vida Reborn per apostar per un nou inici, un nou punt de partida després de 10 anys d'història. El Vida se celebrarà del 3 al 5 de juliol a Vilanova i la Geltrú i els abonaments estan disponibles al web del festival.
I ara parlem de teatre.
Torna'm a dir xata i et fot un cop d'aigua pel cap, bola de pèl.
Perquè Jaume Vinyes va guanyar ahir el 14è torneig de dramatúrgia catalana del Temporada Alta amb Fantasyland, una reflexió sobre la vigència dels valors dels contes infantils. La final del tradicional combat de textos es va fer a la Sala La Planeta.
Girona, Maria Rovira.
El públic de la Sala La Planeta va fer guanyador un text que posa en boca dels mateixos personatges dels contes, un debat sobre la seva existència i la necessitat d'adaptar-se als nous temps en una convenció delirant. Júlia Trullol i Pau Vinyals van interpretar en la final Fantasyland, un text que, segons el seu autor, planteja la necessitat de noves mirades.
Hem de fer passes endavant, oblidant el passat, tenint-lo en compte, és saber si aquestes històries, el gat amb botes, la caputxeta, les set cabretes, si, tal i com són, s'han de seguir explicant o si mereixen una nova mirada al respecte.
Va quedar com a finalista Exodus Premium, de Martina Cabanes, una àcida crítica a la fredor d'una empresa que, a través d'un assistent virtual, acompanya a una dona gran en els últims moments de la seva vida. Un text interpretat per Montplanes i Quim Ávila. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I encara alguns apunts més de cultura. Reus, la capital del Baix Camp, es representa avui l'obra Combrai, Combrai.
És una reescriptura dramatitzada de La recerca del temps perdut de Marcel Proust. Està protagonitzada per Joan Carreras i compta amb la música de Joan Magraner Figueres. Serà a 8:45 del vespre al Teatre Fortuny.
El cinema Truffaut de Girona es projecta avui la pel·lícula d'Albert Serra, Tardes de Soledad, guanyadora de la Conxa d'Or a la millor pel·lícula.
Como en los pueblos antiguos, la música.
Un film polèmic per la cruesa de les imatges que segueix la vida del torero André Roque Rey durant un dia de corrida, des que es posa el traje de luces fins que es desvesteix. Hi ha dues sessions a Girona, a les 6 de la tarda i a 8:45 en el marc del Festival Temporada Alta.
I al Museu Morera de Lleida avui obre portes l'exposició Visites Inesperades.
Una mostra que planteja un diàleg entre obres d'art provenents de diferents galeries d'arreu del país i les peces de la col·lecció permanent del museu. La inauguració és avui a les 6 de la tarda.
Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Lara parla de la fragilitat física de Dani Olmo. És un jugador que té un impacte brutal en l'11 de Flick, un jugador intermitent pel periòdico, que avui està de tornada, però que no ha jugat ni el 30% dels minuts. A Olmo avui no hi ha excuses, avisa l'esportiu. Pel Mundo Deportivo és un partit vital, mentre que per l'esport el Barça va avui amb tot i que la presència de Dani Olmo és un alibi per Hansi Flick per evitar que el Madrid es posi líder ja aquesta setmana mateix. El País destaca que el Barça de Flick ara mateix sí que és una calca del de Xavi. Ha fet exactament els mateixos punts. I aquesta nit, mentre el Barça se la juga a Mallorca, l'Europa rep un primera com a les Palmes a la Copa. 4.000 somnis, explica La Vanguardia, fent referència als aficionats que podran veure el partit en directe. Fa 4 dies, el Les Palmes va jugar a Montjuïc davant el Barça amb 40.000 aficionats. I el diari francès L'Equip diu que els jugadors del PSG han fet una moció de censura a Luis Enrique. El tècnic té a molts jugadors a disgust i enfrontats, i la plantilla no vol que continuï el tècnic.
Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
Una vegada més, les sensacions al voltant del Barça confirmen la teoria del pèndol, aquella que el Puyol citava per explicar com, de forma regular, la percepció que la crítica té de l'equip passa d'un extrem a l'altre. De ser favorits per guanyar la Lliga després de la victòria al Bernabéu, a l'actual sensació de crisi. I passa que com més puja el pèndol en els bons moments, més s'eleva també en sentit contrari, quan arriben els contratemps. Veurem si Flick aconsegueix avui contra el Mallorca que els jugadors surtin centrats i no els pesi la motxilla del pèndol. Passi el que passi, tranquil·litat i perspectiva, que el pèndol no ens clavi un cop i se'ns emporti.
Aquest any a Hyundai tripliquem la nostra Black Week. Gaudeix de 3 anys d'assegurança i 3 de manteniment gratis en la nostra gamma Eco. I si en tens necessitat, durant 3 anys ens pots tornar al teu Hyundai. Mou't amb total llibertat amb la Black Week de Hyundai. Finançament amb Banco CTLM SAAU fins al 31 de desembre de 2024. Més informació a Hyundai.es.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. 10 minuts i les 7. Bon dia, Eloi Cordomí. Quin temps farà avui?
Hola, bon dia, Francesc. Doncs avui un temps molt variable. Mira, comença a bufar la tramuntana i això farà que baixi la temperatura. Avui, en general, 3-4 graus menys que ahir a gairebé tot arreu. De moment, ja ha començat a baixar les temperatures en alguns llocs de l'interior del Pirineu. Per exemple, al Pont de Suert tenen 1 grau sota 0, 0 graus a Sort, 0 graus a Martinet, 5 graus a Manresa. Això contrasta amb els 15 graus que hi ha a Castelló d'Empúries, on hi ha tramuntana, els 13 a Barcelona, els 13 de Tortosa. Avui en dia, amb boires al Pla Lleida, de la Catalunya Central, amb núvols que també s'han format a les comarques de Girona i que estan deixant algun ruixadet, poca cosa. Aquests ruixats al llarg del dia podrien aparèixer també a les comarques de Girona, de Barcelona, es podrien repetir durant la tarda i fins i tot en alguns punts del Pirineu Oriental, tot plegat amb més núvols de cara a la tarda i fins i tot la pròxima nit podrien arribar alguns ruixats febles per la meitat oest de Catalunya.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
A les 9 parlarem amb Emilio Cortés, advocat de David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, que ha estat imputat per presumptes irregularitats a la Diputació de Badajoz.
Ja ha entrat en vigor el polèmic registre de viatgers amb l'oposició de bona part del sector turístic. Quins efectes pot tenir? Ho analitzarem a 11:15 amb Xavier Sala i Martín.
A les 11 conversarem amb l'escriptor i periodista Martí Gironell de la seva última novel·la històrica, La muntanya del tresor, ambientada a Montserrat.
A la ràdio mai vista, Judit Comas ens mostrarà com fa art amb fruita.
Me gusta la fruta.
Des de les 6 fins a la 1 escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Estimats Reis Max, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama. Per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen un lloc adequat per viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Imagina't un Nadal ple de somnis. S'apaguen els llums, s'aixeca el taló i neix un univers ple d'històries.
Aquestes festes regala emocions. Regala teatre. És fàcil, és especial. És el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes. Let it snow,
let it snow, let it snow. Dijous 5 de desembre tornem a Corbera.
La tarda de Catalunya Ràdio en directe des del Passer Revivent de Corbera de Llobregat.
A l'Establia hi tindrem els carquinyolis habituals, amb Malcom Otero, la Marta Pontnou, l'Estel Soler, en Biel Duran i en Goray García. Voleu venir a veure el programa en directe des del Passebre? Envieu un correu a latarda@catradio.cat. Important, amb noms, cognoms i telèfon. Entrades limitades, així que no facis tard.
Dijous 5 de desembre, la tarda de Catalunya Ràdio, en directe des del Passebre Vivent de Corbera de Llobregat, de 4 a 7 de la tarda, amb Elisenda Carot.
Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+, amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6:53. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El govern de França l'acorda fluixa per una moció de censura de les esquerres i Marine Le Pen.
Si res no canvia, demà l'extrema dreta s'aliarà amb l'esquerra per fer caure el govern. Tot això després que el primer ministre Michel Barnier ha aprovat els pressupostos de la Seguretat Social sense passar pel Parlament.
Je pense...
Crec sincerament que els francesos no ens perdonarien que prioritzéssim els interessos particulars per damunt del futur de la nació.
A l'avenir de la nació.
I l'empresa que va organitzar el viatge de l'autocar accidentat a l'Alta Cerdanya està en concurs de creditors des de l'estiu.
I no estava inscrit al registre mercantil. El viatge era d'un sol dia a Andorra i es tractava d'una excursió de baix cost, ho explica l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, David Quirós.
Pel que ens ha arribat són tipus de viatges que es solen organitzar tot arreu, que algú coordina, contracta els serveis d'alguna empresa i fan un sube i baja.
El fundador de Glovo declara com a imputat per un possible delicte contra els drets dels treballadors.
Ho farà 24 hores després que Glovo hagi anunciat la regularització dels repartidors que fins ara operaven com a autònoms. Dani Gutiérrez, portaveu de Riders per Drets.
Estem molt pendents perquè sabem que, igual que altres cops han dit que contractarien els treballadors, és possible que només sigui una estratègia de defensa judicial.
I a Madrid, Sumar dona credibilitat a les acusacions de corrupció de l'exministre José Luis Ábalos.
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha responsabilitzat qui va ser el número 2 del PSOE d'enriquir-se il·legalment, ho ha dit a la SER.
No dejo de pensar que mientras nos dejábamos la piel, ¿no?, para hacer normas que protegían la vida y que resultaron eficaces, pues ahí al lado había gente que estaba robando.
Avui a les 9, per cert, entrevistarem Emilio Cortés, advocat de germà de Pedro Sánchez. I Oriol Junqueras no descarta pactar amb Foc Nou per tornar a liderar Esquerra.
I diu que també parlarà amb Xavier Godàs, malgrat que li disputi la direcció del partit. Ho va dir ahir en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
A més, hi hagi molta d'aquesta gent que digui, escolti, jo vull ajudar, però vull ajudar des d'aquest altre lloc. Doncs de llocs n'hi ha molts, no només a la llista. Jo no descarto res.
I tenir un fill a Catalunya és un 15% més car ara que fa 2 anys.
I Catalunya és el territori de l'Estat on també surt més car, segons un informe de Save the Children, i té a veure la pujada del preu dels aliments i l'habitatge.
I Renfe tallarà 4 caps a setmana la circulació a l'estació de Sant Vicenç de Calders.
Serà entre el 25 de gener i el 2 de març per les obres del corredor del Mediterrani. El pla alternatiu serà de 140 autobusos i alterarà el que ja s'està fent a Roda de Barà.
I després de la cimera contra el dret a l'avortament impulsada al Senat per moviments ultraconservadors, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Ricard. Com que l'actualitat nacional és molt avorrida, als catalans només ens queda escandalitzar-nos per coses que passen a Madrid. Així ha succeït amb la cimera antiabortista que hi va acollir el Senat espanyol, organitzada per PP i Vox, una reunió de carques, generalment masculins, destinada a dinamitar els drets bàsics de les dones. Jo sóc tremendament contrari a tot el que van dir aquella colla de sombats, però estic molt a favor que ho puguin dir, perquè la llibertat d'expressió es basa precisament en que jo m'hagi d'empassar les ideologies que em semblen més fastigoses. Deixar parlar la ultradreta no és blanquejar-la, com diuen els cursis, sinó respectar el seu dret a dir bajanades per tal de contrarrestar-les. Són unes mandangues compartides per molta gent. Enrabiem-nos menys, doncs, i combatem-les més.
I afegim-hi quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
Ahir vam parlar de la gala del 125è aniversari del Barça celebrada al Liceu. A un supporter del Barça no li va agradar ni la gala ni l'himne escollit per commemorar l'efemèride.
Vale, merci, eh? Bueno,
fins un altre dia. Parlem de la gala del 125è aniversari. Sí. Com
no, però vaya merda, que allò em semblava el Liceu.
Bueno, era el Liceu, en aquest cas era el Liceu.
Bueno, vale, però la cançó, aquella merda, la cançó de no sé què, de l'escut... Allò no s'entén una merda, home.
No, sí que s'entén.
Lo de l'escut del Pi, la part del subidón, sí, eh? Lo de... Puta iaia! Bueno, me la tinc que aprendre encara, però sí que té l'èpica.
Què has dit, puta iaia?
Puta iaia al col, no?
Escolta...
En cap cas, la cançó diu puta iaia al cor. Això.
Bueno, la lletra no l'entenc, però m'agrada la melodia, m'agrada bastant. Però m'ha sacat que no hi hem comptat amb...
Això. Què diu aquí?
Bueno, si voleu que el supporter canti aquest himne...
Diu aixecar-se.
Té que tenir menys notes, vale? Menys notes. Aquí hi ha moltes notes.
Cap a 7:45, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jovany. I avui pot ser un bon dia, per això et donarem ara un parell de motius per llevar-te. El primer ens el porta la Juliana Canet.
Avui és un gran dia per llevar-se perquè és el primer dimarts de desembre d'aquest 2024. Jo, què voleu que us digui? Visc il·lusionada com una nena petita encara durant aquestes dates. Veure com els carrers s'omplen de llum, de gent, de sorolls, d'infants corrents i innocents, les Nadales, tot això m'omple el cor d'alegria i em fa tirar endavant durant aquests dies gèlids que acaben tant d'hora. Comença el compte enrere a l'advent per arribar als dies més màgics de l'any. Perquè sí, encara que sigui un tòpic, el Nadal és, encara per molts de nosaltres, màgic i dolç.
I el segon motiu ens el porta la Maria Nicolau.
Avui pot ser un bon dia per tots aquells que convivim amb la Sissi plena de calces de color beige al mig del menjador. A la Sissi se n'hi diu Sissi perquè si estens un llençol, quan el reculls per plegar-lo, és tan arrugat que et valdria per portar-lo de disfressa al festival de final de curs, si representessis la Sissi Imperatriu, clar. En realitat, això m'ho he inventat. Però què ens queda, els que fem vida sense secadora automàtica, si no és en riure'ns de les pròpies misèries? Amb el viatge, mantes noves. Catalunya, canta amb mi a les penes com ho fa Baltimore i guarda't de les glaçades, que deixen les samarretes fetes una braga. Oh, 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 I've got my hairspray and radio. I'm ready to go. The rats on the street all dance around my feet. They seem to say, Tracy,
Morning Baltimore, amb aquesta cançó arribem al punt de les 7 del matí. Bon dia, Catalunya!